la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 269 des dels nostres inicis i primera d'aquesta vuitena temporada. Tots sabem que una bona pel·lícula és aquella que ens fa passar una bona estona i aquella que es queda guardada a la nostra memòria per la seva impactant història o els seus increïbles personatges. Si a aquests elements li sumem un estil animat, on les possibilitats són infinites, tindrem el mètode d'expressió artística més complet. És per això que les pel·lícules animades han pres gran importància i han arribat als espectadors de totes les edats, en diversos gèneres que abasten des del cine romàntic a la comèdia passant pel terror. La indústria de l'animació és un dels gèneres on es necessita més suport tecnològic, així com grans equips de treball. És per això que avui volem retre homenatge al cine animat, recordant algunes de les seves produccions més aplaudides. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ells són tots? Doncs vinga, comencem!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Com sempre us diem, fer un repàs a qualsevol llistat del millor o pitjor de la història d'un tipus de gènere o temàtica sempre és una feina complicada. I sempre, per molt que intentem no fer-ho així, hi ha una part subjectiva que té un pes important. Per sort, les grans bases de dades del cinema ens ajuden a posar una mica d'objectivitat. Així que aquest és el primer recull d'aquestes produccions animades més valorades de la història. Però abans de començar, un advertiment. No espereu trobar cap pel·lícula de Disney. Aquestes les deixem pel mes d'octubre, quan l'estudi d'animació celebra el seu centenari, moment en el que farem un programa especial com a homenatge a la companyia del ratolí. En una història on la realitat supera la ficció, Buñuel, en El laberinto de las tortugas, es narra la història de com Buñuel va rodar la seva segona pel·lícula, el documental que porta per nom Las Hurdes, Tierra sin Pan. La producció ens situa a París, l'any 1930. Salvador Dalí i Luis Buñuel són les principals figures del moviment surrealista, però el director de cine veu com se li tanquen totes les portes després de l'escandalosa estrena de La Edad de Oro, la seva primera pel·lícula. Va ser aleshores quan el seu bon amic, l'escultor Ramon Acín, compra un bitllet de loteria amb l'esbojarrada promesa de que si el bitllet surt premiat, pagarà el documental que el seu amic vol rodar a les Urdes, una de les regions més pobres i oblidades d'Espanya. Increïblement, la sort està del seu costat, el bitllet és premiat i el seu amic manté la promesa. Una bella història d'amistat, un episodi fascinant de la història del cine i un viatge on Luis es converteix en Buñuel, adaptació del còmic homònim de Fermín Solís amb música d'Arturo Cardelús. Henry Selick, director de Pesadilla antes de Navidad, va adaptar el guió i dirigir Coraline, o Els mons de Coraline, com es va anomenar al nostre país. Es tracta d'una adaptació de la novel·la del mateix nom de Neil Gaiman, estrenada el 6 de febrer de 2009 als Estats Units. També va ser la primera pel·lícula produïda pels estudis d'animació Laika. La protagonista s'anomena Caroline Jones, en homenatge a Caroline Sue Jones, l'actriu que interpretava a Morticia a la sèrie La família Adams. Coraline és una nena que es muda a una mansió gegantina i centenària perquè els seus pares busquen tranquil·litat per poder treballar. Com que amb prou feines tenen temps per prestar-li atenció, Coraline es dedica a explorar diverses estances de la casa fins que troba una porta tancada que no se sap on condueix. Quan aconsegueix travessar-la, arriba a una casa similar a la seva on es troba amb una altra mare i un altre pare. Aquests són exactament iguals als seus veritables progenitors, però tenen botons cosits en lloc d'ulls i cuiden molt d'ella. Tot sembla molt millor en aquesta nova realitat, fins que Coraline sospita que no és or tot allò que llueix.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
El Petit Príncep és un dels grans clàssics de la literatura infantil de tots els temps, que ha donat lloc a nombroses adaptacions per al cinema. Possiblement la més popular fos la que va rodar Stanley Donen en imatge real l'any 1974. Pel que respecta a la que avui us acostem, de l'any 2015, compta amb un guió d'Irina Brunel. La guionista encerta en ni tan sols intentar adaptar un text impossible de portar al cinema. Ha compost una història on es fa referència al que ha passat al llibre d'Antoine de Saint-Exupéry i està molt present al seu esperit. Les imatges del film són plenes d'elements imaginatius, com les estrelles sostingudes per fils o el peluix i la guineu, un dels personatges més recordats. Resulta commovedora la llicència de treure com a personatge un aviador que bé podria ser l'autor francès, donat per desaparegut durant una missió de reconeixement a la Segona Guerra Mundial. I per arrodonir el producte, la música de Richard Harvey i Hans Zimmer.
Sóc aquí, a dalt. Bona nit.
Una vegada hi havia un petit príncep que necessitava un amic.
Vaig volar per molts llocs del món fins que va passar un miracle.
Sisplau, dibuixem un xat.
I'm getting old and I need something to...
Sempre he volgut trobar algú per explicar-li aquesta història, però... em sembla que el món s'ha tornat massa dur.
Talk about it somewhere only we know. This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only...
Només és el principi de la història.
Do 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 do
Si abans us comentava que Los Mundos de Coraline havia estat el primer llargmetratge de la factoria Laika Entertainment, Kubo i les dos cuerdes màgiques va ser el quart produït per l'estudi. En aquesta ocasió el film barreja l'stop motion amb animació digital en un film d'ambientació japonesa. També va suposar el debut com a realitzador de Travis Knight, president de la companyia, que fins aquell moment s'havia limitat a exercir com a productor i animador. Potser Kubo i les dos cuerdes màgiques sigui una mica fosca, marca de fàbrica de l'estudi. I encara que no deixa de ser escaient per a nens, ens recorda en certa mesura el to una mica amargant dels primers contes dels germans Grimm, on s'advertia als nens sobre la realitat de la vida i la mort, de vegades sense massa tacte. Per això resulten bastant efectives les seves reflexions, sobretot al voltant del llegat familiar i la necessitat de mantenir sempre viva la memòria dels que ja no hi són. Plena d'acció, molt ben portada, destaca la imaginativa seqüència on Kubo relata amb la guitarra i les seves figures d'origami la història del seu pare. Els títols de crèdit també inclouen curioses imatges del procés creatiu. While my guitar gently weeps, I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know.
Gently weep. Look at you all.
Degut a l'èxit de la fantàstica Chicken Run, Evasión en la Granja, que va ser una de les sorpreses de recaptació de l'estiu de l'any 2000, DreamWorks Animation va decidir comercialitzar les increïbles aventures de Wallace and Gromit, un recopilatori que inclou els tres primers curtmetratges d'aquests personatges. Els tres havien estat nominats a l'Oscar a millor curt animat i dos d'ells l'havien guanyat. I si el primer no el va guanyar, és perquè Nip Park, el seu realitzador i guionista, va perdre contra ell mateix, perquè es va endur l'Oscar Creature Comforts, una altra de les seves produccions. Els tres curts inclosos són La gran excursió, Los pantalones equivocados i Un esquilado apurado, tres meravelles de l'animació, farcides d'enginy, humor i amb trepidants escenes d'acció, que van convertir a Wallace i el seu fidel gos, Gromit, en dos dels més memorables i admirats personatges de la història de l'animació.
La llanterna màgica, el programa que s'escolta.
Malgrat Vincent Van Gogh va morir fa 133 anys, el seu llegat roman intacte. Loving Vincent, la pel·lícula animada que va dirigir la polaca Dorota Kobiela conjuntament amb el britànic Hugh Willman, és un bon exemple d'això. El metratge va veure la llum l'any 2017, en una època prolífica on es van realitzar diverses manifestacions culturals amb el pintor com a eix central. Un any després es va estrenar Van Gogh a les Puertes de la Eternitat, amb Willem Dafoe donant vida al pintor. I tot això va coincidir amb el tour internacional de l'exposició interactiva i immersiva de l'artista, que també va passar pel Cercle de Belles Arts de Madrid. La fascinació que encara genera l'artista queda reflectida a Loving Vincent, una pel·lícula animada però gens convencional. La pel·lícula no es va dibuixar mitjançant un ordinador. Loving Vincent és un film on cada fotografia és un quadre pintat sobre oli tal i com el propi Vincent l'hagués pintat. Els seus 80 minuts de durada estan compostos per 56.800 fotogrames que han estat pintats un a un per una gran quantitat d'excel·lents pintors al llarg de diversos anys, tots inspirant-se en l'estil i l'art magistral del mestre. La pel·lícula va estar nominada tant als Premis Òscar com als Globus d'Or en la categoria de millor llargmetratge d'animació.
Thank you.
La cançó del mar és la primera producció en solitari de Tom Moore després de codirigir El secreto del libro de Kells, amb la que la cançó del mar guarda certes similituds, sobretot en el to, propi del realisme màgic. Altre cop, el cineasta recorre amb els seus dibuixos aparentment simples, però encantadors, que es mouen mitjançant una animació tan senzilla com eficaç. Els seus personatges destilen una enorme humanitat i originalitat. El film no és més que la història del viatge a casa del darrer nen foca. Després de la desaparició de la seva mare, Ben culpa la seva germana petita, Sawirse, d'aquest fet. El jove recorda especialment que quan era molt petit, la seva mare li cantava cançons de llegendes tradicionals. Els dos nens viuen amb el seu pare al far, sobre un penya-segat d'una petita illa, fins que l'àvia, preocupada per la seva seguretat, se'ls emporta a la gran ciutat. Quan Ben s'escapa per buscar el seu gos, a qui han deixat enrere, Sawirse el segueix, fet que suposa l'inici d'una aventura, durant la qual descobriran que la noia és un selkie, és a dir, una fada del mar, el cant de la qual pot alliberar uns éssers màgics captius d'una bruixa.
Hush now, my story. Close your eyes and sleep. Waltzing the waves, diving the deep. Stars are shining bright. The wind is on the rise. Whispering words of long lost lullabies. Oh, won't you come with me, where the moon is made of gold, and in the morning sun we'll be sailing. Oh, won't you come with me, where the ocean meets the sky, and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea. I had a dream last night and heard the sweetest sound. I saw a great white light and dancers in the round. Castles in the sand, cradles in the trees. Don't cry, I'll see you by and by. Oh, won't you come with me, where the moon is made of gold, and in the morning sun we'll be sailing. Oh, won't you come with me, where the ocean meets the sky, and as the clouds roll by we'll sing the song of the sea.
Arrugas és el primer llargmetratge com a director d'Ignacio Ferreras i en producció de Manuel Cristóbal, tot un veterà pel que respecta a l'animació hispana. Tots dos escometen l'adaptació de la novel·la gràfica homònima de Paco Roca, amb què va guanyar el Premi Nacional de Còmic de l'any 2008. La producció va aconseguir la gesta de colar-se entre els finalistes als Premis Annie, els més importants del món dels dibuixos animats, i entre els 18 finalistes previs a les nominacions a l'Oscar a millor llargmetratge animat. El guió, del que també ha format part l'autor de l'obra original, conserva la seva fidelitat. El principal valor del film és que s'estrenen molt poques cintes que toquin el tema de les residències d'ancians i divulga una realitat que ha estat molt poc tractada en el cine i molt menys des del punt de vista dels seus ocupants. I ho fa amb una extrema sensibilitat, fins al punt en què, al final, acaba resultant força emotiu. A més, tracta amb enorme intel·ligència temes de gran calat, sobretot per a una producció de dibuixos animats, com la temptació del suïcidi en casos de gravetat extrema, el valor de l'estima cap als malalts que no poden comunicar-se i, sobretot, la necessitat d'amistat en els moments més difícils. Arrugues ofereix una visió positiva de tots aquests temes.
La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Malson abans de Nadal és un autèntic clàssic modern que té una particularitat d'allò més curiosa. Encaixa també en cinema de Nadal com en cinema de Halloween. La pel·lícula dirigida per Henry Selick i creada a partir de dissenys de Tim Burton és un musical atípic, melanconiós i fascinant. Dècades després de la seva estrena l'any 1993, segueix enamorant espectadors de tot el món. La producció ens submergeix en un món de fantasia en què hi ha diferents mons dedicats a les grans celebracions humanes, el Nadal, l'Acció de Gràcies i també Halloween. Allà viatgem per conèixer el protagonista, Jack Skeleton, tot un líder entre els seus veïns i un visionari intel·lectual que intenta veure més enllà de les carbasses, els cementiris i el truc o tracte. La seva curiositat el portarà a descobrir el Nadal, una altra ciutat completament aliena al que sempre ha conegut. I si fos capaç de portar els colors, les llums i l'alegria nadalenca a la sempre ciutat gris de Halloween? Amb l'ajut de Sally, Jack intentarà mirar el món des d'una perspectiva diferent. Una de les millors pel·lícules dels anys 90 i una de les millors rodades sota la tècnica de la stop motion, a més de ser un dels millors musicals de la història del cine.
What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this?
The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this?
What's this?
There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys, and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh, look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around a hairy story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely the sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know, it is this place that I have found. What is this?
Christmas Town?
I en els darrers minuts del programa d'avui arribem a una de les millors pel·lícules d'animació de tots els temps. La tumba de les Luciérnagas va estar produïda per Studio Ghibli i dirigida per un altre gran estudi, Isao Takahata. El film es basa en la novel·la homònima d'Akiyuki Nosaka, un supervivent de la Segona Guerra Mundial que va plasmar les seves experiències en aquesta obra. A la novel·la, l'autor aborda la culpabilitat per la pèrdua de la seva germana a la que no va poder cuidar degudament després de la mort dels seus pares. La història gira al voltant de Seita, un nen de 14 anys, i la seva germana petita, Setsuko, de 5. Una història en què la mort i el dolor per la barbàrie bèl·lica són omnipresents. Després del bombardeig de la ciutat de Kobe, els protagonistes perden la mare i la llar. A més, no poden trobar el seu pare. Davant aquesta tràgica situació, Seita i Setsuko hauran de sobreviure pel seu compte. La història és d'una cruesa impressionant i commovedora. Les lluernes donen molta llum per la nit, però la seva vida és molt curta. La pel·lícula va obtenir una menció especial en els premis Blue Ribbon de 1989. També va guanyar el premi a la millor pel·lícula i el premi pels drets dels infants al Festival de Cinema de Chicago el 1994.
Thank you.
Cinc anys després de que la pel·lícula animada Spider-Man, un nou univers, guanyés un Òscar amb la seva innovadora i biracial perspectiva, una nova seqüela tremendament ambiciosa pretén esborrar encara més els límits entre les cintes de superherois i el cinema d'autor. Spider-Man, creuant el multivers, que tot just s'acaba d'estrenar, reprèn la història de Miles Morales, meitat negre i meitat llatí, utilitzant una barreja de les tècniques de còmics de fa dècades amb els darrers efectes visuals. La pel·lícula va comptar amb tres directors i més de 1.000 artistes i té una durada de 2 hores i 20 minuts, inusualment llarga per una producció animada. El primer film ostenta la qualificació més alta de la història per a una pel·lícula de superherois al portal especialitzat Rotten Tomatoes, i aquest fet va ser el que va permetre als seus creadors animar-se a crear aquesta seqüela que va camí a superar els èxits de la seva predecessora. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
Em dic Miles Morales, sóc l'Spider-Man.
Segur que arribarà d'un moment a l'altre.
Dóna'm els diners!
I tu què ets, una vaca o un dàlmata?
Eh? Spider-Man!
Oh! Ara surt amb bombolles un moment.
Em sembla que no la vull, aquesta disfressa.
Com va això?
Les notes d'en Miles estan força bé, excel·lent de física pensada.
Mira el meu homenet.
I un B d'espanyol.
Eh? Ui! Ost!
Miles!
Que vols
Eso
matar
és impossible.
La teva mare?
Miles, vols que marxem?
Benvingut a la Societat de l'Aranya.
Sóc l'Spider-Man.
Oh, vaja, aquí ho som tots.
Et presento en Miguel O'Hara.
Hi ha moments de la nostra història que són iguals per tots nosaltres. N'hi ha de bons.
T'has tornat a endur la nena a una baralla?
Em vas dir que no i ni se m'acudiria.
I de dolents. Has de triar entre salvar una persona i salvar tots els mons.
Ho puc fer tot!
Atenció, atureu l'Spider-Man!
Però què dius?
Aquí!
Ai!
Tothom em vol dir com he de fer les coses! No, ho faré a la meva manera. Aquest dia ja no pot ser més estrany! Es veu que sí!
No hi ha escapatòria.
Perdó!
Perdoneu, tios, sí que hi havia escapatòria.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.